Jordi Nadal, editor, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Josep.
I enhorabona.
Bon dia, Javier.
Perquè Plataforma està d'aniversari, no?
Sí, fem 15 anys aquest any. Sí, sí, així és. 15 anys.
15 anys que et vas liar la manta?
I vam començar, i guaita. Ara...
I com la tens, la manta, ara?
La manta, que vam de publicar el títol 1000, n'hi ha portat ara el Xavier de No Llegiu com a regal, un llibre que el dia 23 sortirà a les llibreries, però li porto en primícia una biografia de i sobre Albert Camus il·lustrada, escrita per la seva filla, Catherine Camus. Què és necessari que és Camus cada dia més?
Absolutament.
Home, ja vas publicar en el seu moment alguns dels pensaments de Camus, a part d'altres coses, no?
Vaig fer el petit llibre de pensaments extrets dels seus caiers, Breviario de la Dignitat Humana, un projecte que feia 20 anys que tenia al cap. Vaig convèncer la Catherine i vam aconseguir fer una compilació, un llibre preciós, i després li vaig preguntar a la Catherine: vull fer una biografia del teu pare, que hauríem d'editar, i em va recomanar una biografia d'un romanès exiliat a París, perquè el Ceausescu el volia fer assassinar. Coses que passen a l'est, a vegades, i no només a l'est. I vaig publicar una biografia d'Albert Camus de Virgil Tanase, que el primer capítol dona la clau de la vida d'Albert Camus, que diu: el niño que hubiese... La persona que hubiese sido de no haber sido el niño que fui. Explica la vida de Camus amb clau de la seva infantesa. Albert Camus és important al meu català.
Però tu també et vas fer editor perquè tu, abans que treballaves per a altres editorials, fins que vas muntar la teva pròpia empresa, també t'ho havies llegit quasi tot.
No, o sigui, com deia el Javier i com deia el Xavier, un llegeix una part molt petita i no té per què justificar ni el que llegeix ni el que no llegeix. Llegim per compartir, per buscar, per canviar, per ser transformats, per viure, per donar les gràcies, per impregnar-nos del món, per quedar acollonits, per riure, per plorar, per quedar intimidats, per tornar-nos més humils, per ser més generosos, per posar-nos a prova, per esdevenir una millor versió de nosaltres mateixos. I vaig voler ser als 45 anys, vaig voler fer-me editor amb la meva editorial, però al tanto, als 17 anys, ara ja en fa molts, 43, vaig intentar entrar a treballar com a venedor a l'editorial Joventut, perquè m'agrada molt Tintín. I em va dir la neta del fundador: noi, jo crec que has d'estudiar una carrera, perquè tu per això serveixes i ara encara ets molt jove. I li vaig fer cas.
Tu volies ser venedor de llibres perquè t'agradava Tintín. Tu volies ser venedor de llibres de Tintín.
És infinitament més difícil vendre un llibre que trobar un bon llibre. Trobar un bon llibre és fàcil.
Però no
editar-lo
però,
és...
Però vendre Tintín no t'hagués estat gaire difícil.
No, a més, o sigui, Tintín és... Avui faig 60 anys i la gent del meu equip m'ha regalat dos coses de Tintín meravelloses. La gent que em coneix, Tintín és molt important a la meva vida perquè és, jo diria, molt més que el còmic de la línia clara. És el desig de que en el món hi hagi justícia, hi hagi amistat, hi hagi lleialtat.
O sigui, ara t'hauríem d'entonar allò de Feliz en tu dia, o per lo molts tu... anys...
No, jo em tinc prou a notar
anys i anys
la,
per molts
la
anys.
Felicitat dels meus amics, que tant si ho saben com si no ho saben, fan que cada dia, ho sigui o no ho sigui, per al fet de que ens estimem i ens mostrem lleialtat i amistat, sigui com un aniversari.
O sigui, senyores i senyors, que davant la pregunta que cada dilluns porta el Xavier Vidal de no llegiu, per què llegim? Perquè ell comença dient no cal que llegiu.
No.
Si no us ve de gust, no cal que llegiu. Ara, si llegiu, heu de saber una mica què hauríeu de llegir.
Bé, aquesta és una de les grans preguntes, no, que un fa, que és... Jo l'altre dia explicava... Mira, estic llegint aquest llibre que ha sortit ara a Periscopi, de Nicholas Butler, que es diu Bona sort, que el treu també Libros de l'Asteroide en castellà, i jo de Butler havien publicat dues coses abans d'Asteroide, i jo he de confessar que no hi vaig connectar. No ho diré.
El
vaig deixar. I en canvi, escolta, es venia, la gent venia a buscar-lo a la llibreria: home, el Butler, Canción de amor a quemarropa, no sé què, bueno, una cosa fantàstica. I jo pensava, bueno, té. I la gent contenta. Jo, clar, si te'l llegeixes, si t'agrada. I ara he començat a llegir aquest que es diu Bona sort, i deu ser l'estat d'ànim, no? Perquè al cap i a la fi he fet una comparativa amb els altres dos llibres, els he començat a llegir i he pensat, dic, no han canviat, aquells dos llibres no han canviat, i en canvi aquest, no saps per què, i connectes. No? I això és meravellós.
Té a veure la subjectivitat, Javier?
Absolutament. Absolutament. Hi ha un personatge... Jo he vingut aquí a parlar del meu llibre.
Evidentment.
Hi ha un personatge de Terra Alta, del començament, que diu una de les poques veritats absolutes que jo conec. És el bibliotecari... Li diuen el francès, perquè és francès, el bibliotecari de la presó de Quatre Camins, i diu: la meitat d'una novel·la l'escriu l'autor, l'altra meitat l'escriu el lector. Aquesta és una veritat absoluta. És a dir, una novel·la és una partitura, i és el lector el que la interpreta, i cada lector la interpreta de la seva manera, i aquesta és la màgia, o part de la màgia, o gran part de la màgia de la literatura. Aquí ja acabo. És un gran malentès, Josep. pensar que és l'autor el protagonista de la literatura. El protagonista de la literatura és el lector, que és qui acaba els llibres.
Això ho té en compte l'editor?
I tant, i tant. Perquè l'editor... L'editor és un equip d'alta fidelitat que l'únic que fa és la distribució. La gent pensa que amb internet alguns autors no necessitaran editors. Pot ser, alguns. Però qui sempre necessitarà editors i bons llibreters són els lectors. No existeix. No existeix. No existeix aigua potable que no hagi sigut filtrada. A internet, gratis, es troben moltes collonades, que diria Josep Pla.
En un moment determinat, tu escrius, Javier, ya te dije que diría eso. Estos jueces jóvenes son la hostia. En la escuela se han empachado de leyes, así que el país se puede estar yendo a la mierda que aquellos siguen pendientes de una puta coma en la Constitución. Cuando aprenden que hay que ser flexibles y que son las leyes las que tienen que adaptarse a la realidad y no la realidad a las leyes, ya les toca jubilarse. Deu ser una altra gran veritat, eh?
Això ho diu un vell policia. Algun error tindrà.
Aquí has abocat també algunes, com ho diria, algunes de les teves conclusions de les que dona l'edat, de les que va donant l'edat.
Jo espero que sí. Eh? Per això espero ser cada dia millor escriptor. Això espero. Jo treballo per això cada dia, creu-me. M'ha sigut pensar d'això.
I l'edat t'ajuda?
Sí, clar, perquè amb l'edat et fas menys idiota. És evident, això...
Hi ha de tot, eh? Tampoc no generalitzem ara.
Anava a afegir, i si no et fa menys idiota, és que tens un problema molt gros. Perds energia, això és veritat. Perds energia. L'energia de la joventut, això... Però, alhora, si no aprens alguna cosa, t'ho has de fer mirar. Jo miro d'aprendre cada dia una mica per poder ser un millor escriptor cada dia.
Jo crec que quan un comença a llegir d'hora i comença a escriure d'hora i comença a publicar d'hora, perquè el Javier va començar a publicar, no sé quina edat tenies llavors...
25 anys.
Amb 25 anys, que comença a publicar. Això de l'edat és molt important, no? Perquè quan un és jove... Ara sembla aquí que estiguem aquí la bola cebolleta, no? Però quan un és jove té la impressió de que tot allò que està fent... És a dir, no hi ha discussió possible sobre allò, sobre la mirada que té el món, la raó és la raó, no hi ha cap dubte...
Però això ens ha passat a tots, eh? Perquè tots hem sigut joves,
eh? Això és la joventut.
I per tant, quan érem joves ens pensàvem que ens menjàvem el món i la lluna i tot el que fos.
Exacte, i llavors penses, no, quan sigui... Clar, si ara sé tot això, ostres, quan sigui gran... serà espectacular, no? Quan tingui 60 anys ho sabré tot, absolutament tot. I te n'adones que a mesura que vas creixent, a mesura que et vas fent gran, hi ha una cosa que és la saviesa, i la saviesa és el dubte, no? És a dir, aquesta complexitat, de quina manera la descrius, de quina manera la escrius, has llegit moltes més coses, la teva mirada sobre el món és tan àmplia que llavors comences a entendre per què coi aquells pensen d'una manera i aquells pensen d'una altra, i resulta que allò que eres quan eres jove... no tenia raó.
Però fixeu-vos que de mica en mica, no només ara aquí, que per descomptat, i això és fruit de l'edat de mitjana, sinó que aquella permanent apologia de la joventut per la joventut que es feia fins fa dos dies ha anat esvaint-se de mica en mica i ha tornat a caure en el fet de dir, escolti, que la joventut per ella mateixa no vol dir res. És una etapa, sí, hi ha molts tòpics i moltes frases fetes, i ara no direm aquella típica de la malaltia que els anys la curen, bé, totes aquestes coses. Sí, sí, d'acord. Tots hem estat joves, tots sabem què vol dir ser joves, tots sabem quina obligació tenim com a joves, que és voler canviar el món, i després tots sabem com ens conformem veient que el món, o havent d'admetre que el món no ha canviat tant.
Sinó que ens ha canviat a nosaltres.
Lo bo de llegir, com lo bo de tenir bones converses o veure bones pel·lícules, és que amb el temps augmenta la qualitat de les teves preguntes i dels teus dubtes. Llavors, les persones són, jo crec, més profundes i més disfrutables per la qualitat de les seves preguntes i dels seus dubtes. I molta gent, quan ens fem grans, pot ser que les venes, les artèries s'endureixin, però una persona que envelleixi bé, que madureixi bé, el que ha de fer és estovar-se i augmentar la qualitat, la profunditat i l'amplitud dels seus dubtes i de les seves preguntes.
A mi m'agrada molt, jo el tinc com a lema, no? Aquell títol d'un llibre d'aforismes que va fer Jorge Wagensberg, que deia, diu, si la natura és la resposta, quina era la pregunta?
Bravo, bravo. Jo crec que escriure novel·les consisteix en formular preguntes complexes de la manera més complexa possible i en no donar resposta, com deia el Jordi. Això és essencial. És a dir, o com a mínim no donar respostes clares, unívoques, taxatives, és a dir, sí o no. Les respostes de la novel·la, no donen respostes, les respostes de les novel·les són sempre ambigües, contradictòries, polièdriques. En el fons, la resposta és la pròpia recerca d'una resposta, la pròpia pregunta, és a dir, el propi llibre. I si de cas és el lector el que té la resposta.
En l'any 92, el Màrius Carol, quan dirigia el magazín de La Vanguardia, em va encarregar que anés a Nova York a entrevistar Elie Wiesel, Premi Nobel de la Pau del 80 i pico. I em vaig preparar molt, perquè aquella entrevista a mi m'interessa molt el món jueu. Vaig anar a Nova York i a Boston, vaig fer una entrevista en dos dies diferents, i vaig estar a casa seva. I a l'acabar l'entrevista, que està publicada al magazín de La Vanguardia, li vaig dir: senyor Wiesel, vostè va dir en 1972, en una entrevista al New York Times, que la vida no hi ha respostes, només hi ha preguntes. I vaig dir: permeti'm que acabem la nostra entrevista amb jo fent-li una pregunta per als nostres lectors de La Vanguardia. Quina és la seva pregunta als lectors de La Vanguardia? L'entrevista acaba, ell s'ho pensa un moment, diu: which is the meeting point between your memory and mine? És a dir, traduït, quin és el punt d'encontre entre la teva memòria o els teus records i els meus? Ens convindria molt tenir-ho present ara que passen tantes coses.
15 anys de plataforma editorial, per acabar, Jordi Nadal. Ser avui editor, què vol dir? Ser un kamikaze o ser un ingenu?
No, l'editorial és una indústria cultural i ha de ser les dues coses. És molt important estar a l'edició per fer guanyar calés als autors i guanyar calés a l'equip i divertir-nos, aprendre i fer una feina social. Això de que estigui mal vist guanyar diners és un error de miopia molt gran. El calvinisme té algunes coses que són molt dures, però algunes són molt eficaces. Llavors, l'eficàcia és molt important perquè la democràcia és el fruit de bona educació, bon sentit de l'humor i riquesa. Tot el que més són històries.
Hauria de ser.
Hauria de ser.
Hauria de ser. Gràcies per acompanyar-nos, Jordi Nadal. Gràcies per tornar, Xavi Vidal. Gràcies, Javier Cercas, El Castillo de Barbazul, a la teva llibreria.
Home, i tant.
Lots de tres, eh? A més a més.
Has vist la caixa? A més, hi ha la caixa, també.
Sí, sí,
per
això,
si algú no ha llegit, els tres.
Sí. Tots tres.
Ara ve Sant Jordi, allò que diu, oh, el regal, doncs mira, agafes els tres de cop. De fet, et diré una cosa, no només ho pots fer per Sant Jordi, ho pots fer també avui mateix.
No cal esperar.
No cal esperar.
Mira, és una bona idea, aquesta. De vegades, tant parlar de Sant Jordi, oblides que pots comprar llibres qualsevol altre dia de l'any. No fos cas que tot ho circunscrivíssim a un de sol.
A mi m'ha passat.
Recordeu una cosa importantíssima per la salut, no només física. Per la física, has de tenir un metge de capçalera. Per la mental, vital, ciutadana, has de tenir un llibreter de capçalera.
Com el Xavi Vidal. I, sobretot, has de tenir autors de capçalera, com el Javier Cercas. El Castell de Barbazul és el tancament de la trilogia que hi ha deixat anar, com aquell que no vol que no serà trilogia, ara deixem que l'editorial vengui les caixes, que les ha fet a mida de tres.
Acabarem com la Guerra de les Galàxies. Acabarem com la Guerra de les Galàxies.
I després hi haurà...
Prequeles
i tot això.
Això és una trilogia que, com a molt, es pot convertir en tetralogia.
Ja està, ja comencem a obrir.
Ara aniré a l'arxiu i recuperaré l'entrevista que vàrem fer al segon llibre, dient-me que res, que hi havia un tres, i prou. Doncs després ara... Escolta, benvingut sigui, celebro tenir-te una altra vegada al programa, celebro les teves aportacions, celebro la teva literatura i recomano vivament als nostres oients que es llegeixin El Castillo de Barbazul, de Javier Cercas, perquè és una gran veritat el que ell acaba de dir, a sota d'una aparent simplicitat literària, que no ho és, hi ha moltes preguntes que cerquen resposta. Hi ha algunes evidències de cap a on haurien d'anar les respostes, tot i que la resposta mai no és evident. Javier, enhorabona.